RAC més 1 i SexyDream.es us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Si us pregunten si la mida del penis importa, què creieu que respondríeu?
Per què hi ha tanta pressió per tenir el penis gros, sempre erecte o semblant als que apareixen al porno?
Hem preguntat a un grup d'homes si tenen complexos sobre el penis i si la mida importa, i ens han respost això.
La mida importa? Jo crec que no gaire. Una mica sí, però no és superrellevant.
No importa. ¿Crees que muchos hombres tienen complejos sobre su pene? Uf, sí, muchísimo. Me incluyo yo a veces, cuando era pequeño, sobre todo adolescente, con inseguridades, sí, muchísimo.
Crec que és un tema tabú entre els homes. No recordo haver parlat mai d'aquest tema amb els meus amics.
Crec que lo important no és tant el tamany, una mica sí, perquè un micro pot costar.
Si lo tienes menor de, no sé, 5 o 4 centímetros o mayor de 25 o 30, creo que sí, es un poco problema.
És cert que per experiències que m'han explicat altres dones, tot i que socialment hi ha la versió de que el tamany no importa i de més, la informació que m'ha arribat a mi és tot el contrari.
Hi ha com un mito, si la tienes exageradamente grande, eres mejor en la cama.
Noies que coneixen nois que els encanten i que estan molt a gust amb ells, i arribar al moment del llit, trobar-se que la mida no és l'esperada i decidir que no volen seguir coneixent aquest noi.
¿Alguna vez has pensado que la tienes demasiado pequeña o demasiado grande o demasiado diferente del resto? Sí, por supuesto.
Però és més el com s'utilitza i tot el que ho acompanya, no?
¿De qué viene esa presión? Redes sociales y del porno, básicamente, de esas dos.
I al final, que la societat és el que t'acaba influint a pensar d'aquesta manera, fer-te creure que és més important del que realment és.
Avui parlem dels complexos sobre el penis amb la psicòloga, sexòloga, terapeuta sexual i de parella i especialista del Centre Andrologia Barcelona, Verònica Vivero. Verònica, benvinguda a la revolució sexual.
Hola, gràcies per voler comptar amb mi avui.
Sentíem ara testimonis de diversos nois sobre els complexos sobre el penis, sobre si la mida importa o no. Tu què en penses d'això, Verònica? Creus que la mida del penis és important per al plaer de la persona que penetra i de la que és penetrada?
Bueno, en principi, això crec que és un concepte que hauria de quedar bastant clar. El tamany del penis no influeix a l'hora ni de rebre ni de poder donar plaer a l'altra persona. I bueno, crec que hauríem també d'intentar contextualitzar una miqueta, no?, tot aquest aspecte. No hem d'oblidar que, tot i que està havent-hi bastanta evolució, crec que venim d'una societat que és força heteropatriarcal encara, que en alguns moments encara continuem veient bastants vestigis de masclisme. És una societat bastant falocentrada i com molt coitocentrista, no? I si us fixeu, el concepte aquest, que m'agradaria pensar que està una mica ja obsolet, però crec que no tant, de virilitat masculina, molts cops s'ha associat en funció d'aquest penis i més en concret de l'erecció d'aquest, no? Sí que és cert que al voltant dels genitals masculins del penis hi ha com molta... Hi ha un impacte molt directe en l'autoestima de l'home, no? L'autoestima és un aspecte bastant gran, no?, que està conformat per diferents aspectes, i hi ha un aspecte molt important dins d'aquesta autoestima, que és la competència sexual, no?, o com de competent es percep la persona. I en el cas de les persones amb penis, podríem dir que aquesta competència sexual ve determinada d'una banda per la capacitat erectiva, també pel control ejaculatori que considera la persona que té, i com a últim punt estaria el tema que tractem avui, no?, que fa referència més a tot el tema del tamany i la mida d'aquests genitals, en concret del penis, no? Molts cops trobem que té una repercussió molt directa, en un impacte molt important, i que molts cops s'està alimentat tot això, crec que un dels testimonis ho comentava, no?, a través del porno. I clar, hem d'entendre una cosa bastant important, que és que el porno en si està creat amb un objectiu determinat, que és poder fomentar el desig, poder crear un context d'excitació. Normalment és un tipus de bueno, que es fa servir amb una funció generalment masturbatòria per poder utilitzar de forma individual o en parella o no, però hem d'entendre que el que es veu allà en quant a quantitats, a tamanys, a dimensions i a pràctiques, fins i tot molts cops no es correspon, no, amb la realitat, i això és interessant també. Crec que el problema no és el porno en si, sinó que no tenim gaire referents i que molts cops ens hi falta l'educació sexual adequada de base, no, per entendre tot això.
I moltes persones amb penis, Verònica, van a la consulta només per aquest problema, és a dir, perquè l'autoestima, la manca d'autoestima els ha fet plantejar-se que potser tenen un problema real i fins i tot anar al metge per això, perquè creuen que la tenen massa petita, que tenen el penis massa petit o massa diferent o per aquests temes d'autoestima?
Sí, jo actualment estic treballant en Andrologia a Barcelona, que és un centre andrològic on principalment treballem, doncs, amb totes les dificultats a nivell eròtic i sexual masculines, no? Sobretot veiem molts casos, doncs, de problemes d'erecció, de control ejaculatori, i et trobes que una consulta bastant freqüent és respecte a la mida, al tamany dels seus genitals, els genera força pressió i molts cops també el que fan és que amb el temps acaben evitant fins i tot aquestes trobades, aquestes relacions sexuals compartides, no? Si us heu fixat, un dels testimonis, un noi comentava, no? És un tema que trobo que encara continua sent molt de tabú i entre nosaltres hi ha una certa por entre els homes a parlar-ho, a comentar-ho obertament, no? Quan segurament, si a lo millor tinguessin una mica més aquests espais per poder-ho parlar i compartir amb naturalitat, molts veurien que moltes de les dificultats que a vegades poden presentar en un moment donat, doncs són molt més freqüents del que ens pensem, no? Els casos de micropenis com a tal, penseu que són molt poc freqüents. Estem parlant d'un percentatge molt mínim. Realment és un 0,1% de la població. Jo porto uns 10 anys aproximadament dedicant-me a temes de teràpia sexual i m'he trobat només amb un cas. Però fins i tot en aquests casos més de micropenis, val? Que estaríem parlant d'un penis que potser no té la capacitat, no podríem tenir una erecció funcional com per poder tenir relacions amb penetració, per exemple, igualment sí que podria tenir la capacitat de rebre plaer, per exemple, no? I en aquests casos podem tenir alternatives, és a dir, podríem plantejar, per exemple, una teràpia hormonal, que principalment és amb testosterona, podríem plantejar d'una hormona de creixement, en cas que la persona vulgués posar-li solució a aquest tema, o fins i tot una cirurgia reconstructiva de penis.
Que avui s'han omplert de coratge i han decidit operar-se el cos. La dona es vol treure papada i l'home es farà fer un penis més gros. Però no saben que ser atractius també pot comportar viure en un mal son.
Tenint en compte això, doncs hem de pensar que, bueno, que com amb tot, un concepte que els sexòlegs portem molt de temps intentant incorporar i que la gent entengui és que hi ha molta diversitat en els cossos, en els tamanys, en les formes, en les mides i en les pràctiques, no? I el que us comentava abans, a vegades també estem com molt centrats en el tema de la penetració, que hi ha com molta ansietat també associada amb aquesta pràctica, i la penetració és una pràctica més dintre tot el repertori, no? I a vegades és com que no contemplem més enllà d'això.
Els testimonis que sentíem deien la majoria, doncs, que creuen que no importa tant la mida, a no ser que tinguis un micropenis. Aquesta és com la gran por, no? Tenir-la molt petita. Ara, parlaves tu dels micropenis, quina seria la mida que es considera un micropenis i també quina seria la mida que es considera estàndard o que és dins del que és habitual?
Mira, parlaríem d'un micropenis, per exemple, entre 1 i 3 centímetres en estat de repòs i un 5 en estat d'excitació, en estat d'erecció. I el tamany estàndard, més o menys aquí en la nostra societat, seria uns 12-13 centímetres en estat d'erecció. Però això també és molt relatiu, depèn de la persona i bueno.
També hi ha altres persones amb penis que troben un problema, que és potser tenir el penis massa gran.
Jo crec que la mida sí que és important, tant de llarg com d'amplada, perquè totes dues mides són importants per tenir experiències sexuals més gratificants. En el meu cas, jo parlo amb naturalitat de la mida del meu penis, tant en amics com amigues, però és clar, la meva mida és prou bona perquè no tinc cap complex i em sento bé parlant sobre aquest tema a les meves amistats. Si la tingués petita, no sé si parlaria, la veritat. També dic que una mida exagerada pot fer molt mal i en el meu cas, més d'un cop he tingut que anar amb compte perquè no és el primer cop que faig mal a una persona practicant sexe.
Quins problemes de salut o sexuals com els que aquest testimoni explicava t'has trobat, Verònica, a la consulta i que es poden derivar d'això, del fet de tenir el penis doncs, massa gran?
Bueno, doncs potser hem de tenir una miqueta més de cura a l'hora de fer determinades pràctiques, no? També l'altra persona. Hi ha un tema de constitució de cossos, no? A vegades hi ha persones amb les que resultem més o menys compatibles, però, clar, a vegades sí que és veritat que pot suposar més un hàndicap que una altra cosa. El fet de tenir un penis molt, molt gran pot dificultar o fins i tot que pugui haver-hi un component de dolor amb aquestes pràctiques, no? Si les coses es fan amb cura, amb carinyo, amb cuidado i tal, no té per què passar-hi això.
I hi ha cirurgies o tractaments per reduir la mida del penis quan és un cas molt extrem?
No, en aquests casos no tenim avui dia una alternativa.
En general, tu diries que la majoria d'homes estan satisfets amb la mida del seu penis?
Bueno, podríem dir que sempre, no?, tenen com aquesta part de dir, bueno, m'agradaria millorar, no?, aquest aspecte. Hi ha com bastanta més probabilitat de persones que els agradaria millorar.
I rebeu moltes consultes en aquest sentit, els especialistes a consulta?
És una consulta bastant freqüent, sí. Hi ha un component d'ansietat important aquí, no? Necessitem com la validació d'un expert, d'una persona professional que els digui que tot està correcte i que tot està bé, no? I quan són capaços de fer aquest treball, de treure's aquestes pressions de sobre, pues, gaudeixen molt més, no?, d'aquestes relacions compartides.
Al capítol de la revolució sexual que vam fer sobre els genitals masculins, el doctor Eduard Ruiz Castanyer ens explicava que el gruix del penis, en moltes ocasions, pot ser molt més important que no pas la longitud.
La majoria d'homes consulten sobretot per la longitud del penis. I ara d'entrada un tema erroni, perquè el penis té una longitud i també té un gruix. Si vostè s'imagina, per exemple, o tu t'imagines, una penetració en la qual et posessin un llapis o un bolígraf, per molt llarg que fos, el plaer que t'ho diria seria mínim, perquè no et provocaria pràcticament rossament sobre els teus genitals. En canvi, si t'introduïssin doncs, una cosa molt més ampla, quan més ampla fos, encara que no fos tan llarga, et donaria molt més plaer, perquè el rossament augmentaria. Per tant, no és necessari tenir un penis molt llarg.
I estàs d'acord, Verònica? Perquè la majoria de la gent crec que potser aquest concepte no el té clar.
Bueno, jo sobretot el que intento tant en les meves formacions com perquè m'he dedicat durant molt de temps a temes d'educació sexual, a treballar amb adolescents i tal, i fer xerrades a les escoles i també en la clínica privada, amb consultes que puc tenir. Sempre intento que la gent comprengui que les pràctiques sexuals compartides van molt més enllà de la penetració, no? I que ens ho podem passar molt bé, gaudir molt bé amb d'altres tipus de pràctiques. També que jo puc tenir una relació compartida amb algú que no necessàriament inclogui aquesta penetració, no? Penseu que més a nivell del que seria penetració vaginal, per exemple, que em comentàveu ara, el canal vaginal no té tanta sensibilitat. Potser hi ha moltes dones que els hi costa només per aquesta via poder aconseguir, per exemple, un orgasme, no? Hi ha d'haver-hi una estimulació segurament directa o indirecta d'aquest clítoris i a vegades no és tan necessari, no?, aquesta penetració com a tal. Jo crec que és una qüestió, com tot, d'arribar a acceptar-se, no?, acceptar el teu cos i d'estar a gust amb ell i intentar, pues, que hi hagi molta comunicació amb la parella i intentar que sigui el més satisfactòria possible, però aquesta capacitat o no de donar, de rebre plaer, de passar-s'ho bé, no va tant en funció de com sigui el tamany del meu penis, de si és més gruixut o més curt o més llarg, sinó d'un tema de posar-hi ganes i de parlar amb l'altra persona i de passar-s'ho bé.
Jo crec que tot el problema dels estereotips sexuals i estereotips de bellesa i tot això pues, ve donat perquè consumim massa porno, la veritat. I llavors arribem a veure el porno com el que ha de ser, no? Com la realitat. Llavors, clar, el porno, pues, l'únic que veus són rabos gegants i si tu no tens aquest tipus de rabo, que el tenen un de cada 800 tios, pues resulta que no estàs a l'altura i tu mateix et fas petit, però després la realitat és una altra, perquè bueno, és com les noies, no? També, algunes que s'acomplexen també per certes coses al final. Lo natural és lo natural i qui li agrada bé i lo que no, no. I vers la masculinitat, pues sí, sempre s'ha associat un penis gros a la masculinitat, a que donaràs més plaer a la dona, però realment
no té res a veure. Jo crec que massa porno i sóc dels que sempre diu que si amb un pilot de cotxes dolent li dones el cotxe més gran del món, seguirà sent una merda.
Tu creus, Verònica, que hi ha molta pressió i molts complexes? En parlàvem ara del tema del porno. És només el porno o d'on més venen tots aquests complexes?
Principalment jo crec que és del porno, de que la gent no entén que el que es veu allà és una fantasia. No? I que no es correspon. Són persones professionals que normalment doncs, tenen unes característiques físiques determinades i que també molts cops doncs, fan servir els seus truquillos i les seves coses perquè tot sembli doncs, molt més gran, unes dimensions que ja et dic, en la realitat no es corresponen. No? Fer un bon ús del porno per mi és entendre que és un material que està creat amb una funció específica i està el que comentàvem abans. No? Doncs, potser em pot servir doncs, per excitar-me, com a ús masturbatori i ja està, no? Però amb d'altres aspectes no passa, no? Per exemple, ens posem una pel·lícula d'herois i no volem fer el mateix, no? No sé si m'explico. En canvi, amb el tema del material pornogràfic sí que a vegades passa això, no? I també un ha de saber pues, quines són les seves limitacions, a lo millor físiques o intentar adaptar-ho, no?
Verònica, tu què recomanes per totes les persones amb penis doncs, que tinguin aquests complexos? Quin tipus d'acompanyament o de tractament psicològic recomanes fer?
Bueno, pues sobretot el que treballem molt és l'acceptació del propi cos, treballant amb el tema de l'ansietat, de que aprenguin a gestionar aquesta ansietat, perquè ja et dic molts cops el que passa és que eviten aquestes trobades i també l'ansietat molts cops quan supera un determinat llindar es bloqueja, per exemple, el mecanisme eractiu, no? És com que en aquell moment el teu cos està alerta i la sexualitat en si no és algo prioritari, no? I res, treballem sobretot amb moltes falses creences, amb mites associats respecte a la sexualitat, a que reconeguin doncs, quines són les seves preferències. Hi ha un aspecte molt important que també treballem, que és el concepte de l'assertivitat, aprendre a ser assertius, no? A comunicar amb l'altra persona, en quant a pràctiques, en quant a gustos, en quant a tot, no? Que hi hagi una bona comunicació de parella o no, i bàsicament seria això.
Hi ha un altre tema relacionat amb el penis, que és la forma. Al porno veiem penis que tots són rectes, tots estan sempre erectes, amb una erecció que dura tota l'estona que cal, però això és el més habitual, tant l'erecció com el fet de que sigui completament recta.
Doncs no té per què. Aquí, com tot, hi ha molta diversitat en quant a cossos i tal. Sí que és veritat doncs, que, bueno, normalment al porno més convencional es cullen unes persones amb uns atributs físics determinats, no? Però això no vol dir que es correspongui amb la realitat, no? Hi ha una malaltia que sí que té a veure amb el tema de la curvatura i que a vegades hi ha dolor associat i tal, però també passa com amb el cas aquest de micropenis que comentàvem abans. El percentatge és molt mínim, no? El penis està conformat per 3 cilindres, val? Els cossos cavernosos i una part que és més membranosa, més esponjosa. Llavors, aquesta part surten com unes plaques a la part dels cossos cavernosos. És bastant dolorós quan passa això, no? Surten unes plaques que es solidifiquen i generen com una petita curvatura en el penis. Bueno, en els casos més pronunciats fa com una espècie de U. I a vegades pues aquesta curvatura pot provocar dificultats i persones que no poden tenir relacions amb penetració, per exemple, i bueno, s'ha de fer un tractament, una cirurgia i tal, està associat amb dolor i tal, que no són els casos que venen a consulta normalment amb aquests complexes més de respecte al tamany o la forma o tal. Molts cops és una qüestió de depressió social i de clichés, d'haver agafat com a referent algú que potser no es correspon del tot, no? amb després la realitat.
La forma del penis pot condicionar que el sexe sigui millor amb una postura o amb una altra?
Bueno, depèn també de l'altra persona, com tot, no? Però no té per què, és qüestió de parlar-ho i d'intentar pues, valorar quines pràctiques ens poden agradar més o menys i ja està, i bàsicament seria això. S'adaptar-ho també més aviat als teus gustos o les teves preferències.
Hem parlat molt de la mida i de les formes, però també mencionaves els temes de la disfunció erèctil o de la ejaculació precoç. Què els dius als pacients que consulten sobre aquests temes? Quines solucions hi ha o quin missatge donaries?
Bueno, pues primer de tot, quan ens arriba un cas d'aquest estil, hem de valorar, no, si és més de tipus psicogen o de tipus orgànic, no? Generalment el protocol que seguim és agafem el cas, fem les proves mèdiques pertinents, que normalment és a partir d'una analítica hormonal, pots veure i valorar moltes coses. També hem de dir que la major part dels casos que rebem, sobretot en quant a ejaculació precoç, vale? Perquè el tema d'erecció sí que és cert que a vegades pot haver-hi un component orgànic i tal, per tant el tractament que planteges pot ser diferent, però en els casos d'ejaculació precoç gairebé el 90-95% són de tipus emocional. A vegades pautem algun fàrmac o no, sobretot més per casos d'ereccions, de problema d'erecció. Clar, penseu que encara que sigui un cas de tipus més orgànic, si és mantingut amb el temps, perquè les persones solen tenir certa vergonya encara, no? Arribar a una consulta d'aquest estil i quan consulten per la seva problemàtica potser ha passat molt de temps, potser portant anys amb aquesta dificultat i no s'han trobat amb la valentia potser d'acudir-hi, no? Per tant, acaba afectant també a nivell emocional, no? I, bueno, doncs ho treballem a través de teràpia sexual, no? De teràpia sexual que consisteix en, bueno, doncs diferents pautes que puguin aprendre a viure la sexualitat d'una forma molt millor, no?
I tu creus, Verònica, que amb molts d'aquests complexes, ja sigui la mida, la forma del penis, que si és corbada, que si és petita, que si és gran, que si tinc ejaculació precoç, se solucionarien bastant si els homes parlessin més entre ells, perquè al final, amb les dades que ens has donat, es veu que qui no té una cosa té una altra, vull dir que la majoria tenen ejaculació precoç o tenen disfunció erèctil, o en tindran, o la mida no és com la del porno, la més habitual.
I a més, que com deia el testimoni, sembla que no parlen tant entre ells d'aquest tema com potser ho fem les dones.
Sí, jo crec que seria bastant adient, i per això torno sempre a lo mateix, no? Fa falta bastanta educació sexual encara, i que es normalitzi molt tot això, i que els homes trobin un espai per poder parlar d'aquests temes i començar a treure's pressions de sobre. Heu de pensar, per exemple, no, que el problema no és tant, sinó el condicionament que a vegades fem d'una situació, no? És a dir, tots ens hem pogut exposar en una situació eròtica o no, on a lo millor no hem aconseguit el resultat que d'entrada esperàvem, no? A vegades el problema no és tant el que ha passat en si, sinó la interpretació que jo faig, no? Què passa? Que molts homes, davant d'una experiència que no ha estat del tot gratificant, on ha tingut un episodi puntual de mancança d'erecció, perquè jo què sé, aquell dia no estaven tan excitats o estaven... L'estrès també té una repercussió molt directa, no? El nivell d'ansietat, tal. En funció de com interpretin aquest primer episodi, que es pot quedar amb algú puntual o no, a vegades condicionen la situació i fan que després pues, visquin amb molta por al poder-se exposar a aquestes situacions o ells mateixos es generen com aquesta pressió i poden acabar-te fent un quadre de disfunció erèctil.
Hem parlat dels complexes sobre el penis amb Verònica Vivero, psicòloga, sexòloga, terapeuta sexual i de parella i també especialista del Centre Andrologia Barcelona. Verònica, moltes gràcies per aquesta estona amb la revolució sexual.
Gràcies a vosaltres.
Amb SexyDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexyDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexyDream.es.
Avui acabem el capítol proposant-vos un llibre. Es titula El semen mola, però necessites saber com funciona. L'han escrit Anna Sàlvia, psicòloga especialista en salut sexual, i la il·lustradora Cristina Torrón, també coneguda com a Menstruïta.
Amb aquest llibre, de la mateixa col·lecció que Tu regla mola i editat per Montena, les autores volen reforçar un tema bàsic de l'anatomia i la sexualitat, com és el semen.
Anna Sàlvia ens explica per què han volgut treure aquest llibre.
Els nois són els grans oblidats de l'educació sexual. Les famílies i l'escola pràcticament no expliquen res sobre la sexualitat masculina, ni sobre les ereccions, ni sobre la primera ejaculació, ni sobre el semen, ni sobre el líquid preseminal. Ens hem centrat molt en les noies i ens hem oblidat dels nois. I aquest llibre, El semen mola però necessita saber com funciona, el que vol és omplir aquest buit de coneixement, però també obrir un diàleg pràcticament inexistent entre les famílies i els seus fills. Perquè el semen mola, sí, però cal que sàpiguen com funciona per tenir una sexualitat responsable, plaent i segura.
El semen mola està adreçat a petits a partir de 9 anys. Sens dubte, un bon regal de Sant Jordi per trencar tabús sobre l'educació sexual a casa i en família.
Perquè l'educació sexual és fonamental per tenir salut
i bon sexe.
RAC+1 i SexyDream.es us han ofert La revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller i amb Ivan Caral al control tècnic.